els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit i benvinguts als camins de la música. Per a qualsevol dels oients que li agrade mínimament el jazz, jo crec que no hi haurà cap d'ells que tingui cap dubte de qui és el protagonista del programa d'avui. Evidentment, estem parlant de Charlie Parker. La seva famosa Ornithology és la que hem posat. Al llarg de pocs anys, Charlie Parker va consumar una de les revolucions més importants en la història del jazz. I no sols en allò que està referint-se al tipus de música, sinó també a la seva imatge pública, no? El executant de saxo Charlie va conduir el jazz per una sèrie de camins diferents des que fins a aquest moment tenien els músics de jazz. Junt amb Duke Ellington el va traure dels garitos i dels baretos i les sales de ball i el va portar, en el cas de Charlie Parker, diguem-ne, als petits llocs on la gent escolta reverentment als seus mestres i als seus quasi sacerdots iniciadors en la religió del jazz, i en el cas de Duke Ellington es tractava de les sales de concert, fins a aquell moment tan sols reservades a les grans orquestes simfòniques. Thank you.
She lives two flights up, and she sends me with a smile. Well, she calls me her lover, well, and a beggar too. Yeah, she calls me her lover, well, and a beggar too. Ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you?
Va néixer a Kansas City el 29 d'agost de 1920 i va morir a Nova York el 12 de març del 55, és a dir, que encara no havia complit els 35 anys, inevitablement com a màrtir de si mateixa. La ruta personal de Charlie Parker va tindre molt que veure amb una característica del bebop sobre la que potser no s'ha insistit massa, que és la permanència en les catacumbes, fora de la comunicació amb el públic i amb la gravació de discos, per culpa d'una prohibició sindical de gravar durant 2 anys, i això va afavorir el caràcter este d'inaccessibilitat, d'incomunicació del bebop, que li va donar a Parker un marc que li anava perfectament a la seva forma de ser i al seu caràcter, amb una contumaç tendència a una conducta marginal. No? Les dues peces que acabo d'escoltar són dues de les primeres que va gravar Charlie Parker com a solista de saxo alto en l'orquestra de Jay Marchand en el seu Kansas City natal, una orquestra, com heu sentit, de swing, estàndard, bona, amb bon so, però bueno, anclada encara en les formes anteriors del jazz. La primera es deia Swing Matisme i la segona era Hootie Blues. El blues va tindre una influència molt marcada en tota la carrera de Parker. De fet, va ser la base sobre la que va treballar constantment. La peça que acabo d'escoltar es diu Sepian Bounce, està gravada el 2 de juliol del 42, encara amb l'orquestra de James Machan, i seria una de les últimes que va fer amb la dita orquestra perquè la Big Band de Machan se n'anava de gira, però Parker va decidir quedar-se a Nova York, on ja havia trobat un clima que li agradava per a anar experimentant les noves coses que ell li volien per dins, no? L'any 42, al final, va trobar-se amb Dizzy Gillespie i varen ser contractats per Earl Hines per a la seva gran orquestra, de manera que encara estava dins d'aquesta línia de grans orquestres. Se n'anà prompte, va anar a formar part de l'orquestra Billy Eckstein, un cantant masculí que també sintonitzava prou amb les seues inquietuds, però totes aquestes coses varen ser prou, diguem, no acabaren de quallar, no? De totes formes, les poques gravacions que se varen fer en aquesta època, Parker no solia participar perquè el seu estat físic ja resultava moltes vegades lamentable, i estem parlant de que tenia pues, una edat pues, prou joveneta, no? El 15 de setembre del 44 va estar convocat pel guitarrista Tiny Grimes per a fer una sèrie de gravacions, i així sí que ja comença a notar-se un poc el seu esperit, el seu geni, no? Les dues cares més importants de la sessió són Tiny's Tempo i Red Cross, en el que, encara que les lletres melòdiques eren anteriors, diguem-ne, del Bob, però ja tenia una frescura i una espontanitat que no eren del tot alienes a la presència d'alguns com el pianista Clyde Hart i el bateria Harold West, no? De totes formes, fixeu-vos ja en que les notes comencen a eixir ja de manera prou accelerada i se tallen de manera prou abrupta, una característica molt, molt, molt típica de Charlie Parker. Thank you. Sota la titularitat de Clyde Hart, el pianista, es varen fer també algunes altres gravacions, entre elles la que aneu a escoltar, una blues cantat, blues, molt, molt blues, on Charlie Parker realment ja comença a adornar-se de manera notòria.
Did you ever wake up in the morning just about the break of day? Reach over and rub the pillow where your baby used to live. You feel so bad that you could live it down and die. And you cry like you never cried before. You'll even cry so loud you'll give the blues to your neighbor next door. Then you know you got the blues. You've got the blues. It'll make you feel so bad. You could lay right there and die. Then you cry loud, loud, oh loud. If you can have mercy on everybody, please distribute a little bit on me, 'cause I got the blues. Lord, I wanna tell you I've got the blues. I've got the blues so bad. Ooh, I can lay it down and die. 'Cause I've got the blues. I've got the blues so bad it hurts my tongue to talk. I've got the blues so bad it hurts my feet to walk. Oh, everybody in my neighborhood knows. Everybody in my neighborhood knows. I've got the blues. I wanna tell you, Miss Brown. I wanna tell you, Sister Jones. Everybody knows. I've got the blues, that's the blues.
A començament de l'any 45, ja des del, bueno, des de l'any 44, mitjans 44, ja Dizzy Gillespie i Charlie Parker anaven junts tocant en el, amb un sextet, i que tocaven pues, en el Three Deuces, un famós club de Nova York, on se va covar pràcticament tot el naixement del bebop. El grup, en el pianista Clyde Hart, va estar fent una sèrie de gravacions que se poden considerar quasi com el manifest fundacional del que després anomenaríem bebop. Les peces que anem a posar-vos són, la primera és Grooving Hike, que fins i tot en el títol ja té un cert trencament amb les, diguem-ne, amb la bona societat, amb les bones costums, perquè grooving és la forma de dir en argot l'acte sexual, i high en aquell moment era en argot també la forma de referir-se a estar drogat, a estar col·locat, no? Tant en esta peça com en la que ja se noten moltes de les coses que després el bebop, com en la següent, una All the Things You Are, una famosa balada en la que el nou tractament de la melodia i de sobretot de les individualitats a l'hora de fer els solos marca ja clarament un trencament amb el que havia estat abans el jazz. Finalment vaig a posar-vos també moltes de les composicions eren de Dizzy Gillespie, entre elles la que aneu a escoltar, la tercera, es diu Salt Peanuts, i en ella és una típica, típica, típica peça del repertori de Dizzy Gillespie durant tota la seva vida. Thank you.
Thank you.
la endimoniada velocitat que li donaven a les digitacions, tant Dizzy com Charlie Parker, el nostre protagonista, són, evidentment, una de les coses més característiques del bop o del bebop, com es pot anomenar les dues formes. La falta de vibrato en les notes, unes notes seques, tallants, amb una habilitat tècnica altíssima, de manera que hi ha una anècdota que Dizzy Gillespie va comentar una vegada, que quan alguna persona volia fer-se un poc el xulo, no?, volia tocar amb ell, si pujava allí a l'entarimat, a tocar amb ell, encara que fos un músic conegut, solien tocar la peça més ràpida que tenien per a tal de llevar-se-los damunt, perquè normalment els instrumentistes de l'època no eren capaços de seguir-los en les seues virgueries tècniques, no?, sobretot en la seva velocitat. En la mateixa sessió de l'11 de maig del 45 també se van gravar dues coses molt interessants. Una d'elles va ser el Dizzy Atmosphere, una cançó que de Dizzy Gillespie, evidentment, que encara que tots els demés tocaven, diguem-ne, amb el ritme i amb els acords típics de lo que després, bé, el ritme, que us vull dir, en la forma de tocar, que després ja seria i estava sent ja el nou bebop que estava naixent, encara la bateria, que era Catchy Cole, continuava amb el seu 4x4, ximpum, ximpum, que no és que anara molt d'acord amb ells, no? També una peça molt interessant és la que posarem després, que és l'Overman, un estàndard, ja el veureu quan el sentiu, si no s'ha recordat el títol, que va cantar Sarah Vaughan, que va passar per ell per l'estudi i va col·laborar amb aquesta única col·laboració que li fa una peça interessantíssima. Escoltem-la. Thank you.
don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no loving, never had no kissing the man. Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me, love a man. Oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance could be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you dry all my tears and whisper sweet little things in my ear. A hugging and a kissing, oh, what we've been missing, love a man. Oh, where can you be?
Volia de comentar-vos abans de que les dues darreres peces, el guitarrista Remo Palmieri ja se n'havia anat, i el sextet de que estava sota la titularitat, diguem, de Dizzy Gillespie, es va convertir en un quintet, el que estaven pues, Dizzy i Charlie Parker, òbviament, el pianista Al Haig, el contrabaixista Carly Russell i el bateria Sidney Carlet, que encara que no era molt afí tampoc als temes del viu, però bueno, es desenvolupava prou apanyadet. I en la sessió esta de l'11 de maig, l'obra cumbre, diguem, l'obra que és l'obra la més interessant de totes, és una que es diu Hot House, una obra a un temps mitjà, en el que Charlie Parker va arribar a establir un clima angoixós que realment marcava molt una peça com una peça seua. Una peça absolutament personalment seua. Escoltem-la. Thank you. veieu això so contingut del saxo, aquestes notes fetes com frenant la seva eixida, en contraposició d'altres moments en què les notes eixen com una explosió, eixe so contingut marca prou la peça. I avui, per acabar el programa, anem a posar dues peces que el dia 6 de juny del mateix 45 varen gravar per a una petita companyia també, com a invitats del vibrafonista Red Norbo, amb Dave Wilson al piano, Slam Stewart al contrabaix i Gigi Hare a la bateria, on, sense ser unes grans obres mestres, però, òbviament, no, això no vol dir res que desmereixca les gravacions, sinó que no estan en la línia del Bob, sinó que en ells el que demostren són la seva altíssima qualitat d'instrumentistes i el que el Bob en definitiva no era més que la continuació de el que altres, com per exemple sobretot Eddie Wilson, pues havien anat fent fins a aquest moment. Bona nit, amics i amigues de Radio Clara, al 104.4 de l'FM, i vos espere el pròxim dia a més música de Charlie Parker. Adeu.